Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Els bisbes de Catalunya han anunciat aquesta setmana que se celebrarà a les catedrals de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya una eucaristia per les víctimes de la Covid-19, un anunci que han fet després de mantenir una nova reunió telemàtica dels bisbes de la Tarraconense. Durant aquesta trobada han tractat, han abordat també sobre el retorn progressiu a la normalitat de les celebracions litúrgiques i l'activitat pastoral a les parròquies i temples de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya a partir de l'aplicació de les diverses fases del desconfinament a les diferents regions sanitàries i també han manifestat la seva acció de gràcies pel retorn a la normalitat del culte cristià tan essencial, diuen, per tots els fidels. També han parlat de qüestions relatives a l'ensenyament i han valorat molt el treball exemplar que la comunitat educativa ha portat a terme durant el període de confinament envers els infants, els adolescents i els joves i donant tot el tipus de suport a les famílies. Els bisbes de Catalunya també han agraït, han volgut agrair i s'han fet ressò de la decisió del Sant Pare, del Papa Francesc, d'anunciar un any Laudato Si del 24 de maig del 2020 fins al 24 de maig del 2021, clamant per un món, diu, més fratern i més sostenible en el 5è aniversari de la publicació de la seva encíclica social i ecològica Laudato Si. I avui al Paraules de Vida parlarem de La Intranquilitat, un llibre editat per Fragment Editorial, un llibre de Marion Muller-Collard, que ha estat traduït del francès per Helena Cots. Ella, l'Helena Cots, ens acompanyarà avui al Paraules de Vida. L'autora Marion Muller-Collard es fa diverses preguntes, com per exemple, què seríem sense la nostra intranquilitat? Diu que efectivament no tenim més remei que conviure-hi i per tant millor que ens l'estimem una mica. Abans que els tranquil·litzants, diu, prefereixo els intranquils, pertorbats, pertorbadors, m'agraden, diu, les seves giragonses, la seva exigència i la seva insatisfacció. De seguida saludem Helena Cots. I com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Aquests són els ingredients del Paraules de Vida Confinat d'avui diumenge.
Paraules de Vida amb Emili Pacheco.
Helena, bon dia i benvinguda al Paraules de Vida.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Parlem d'aquest llibre de Marion Muller-Collard, La intranquilitat, que ha editat Fragment Editorial, un llibre en el que l'autora el que fa és compartir la condició que tots tenim de la intranquilitat, no? Aquesta condició humana de la intranquilitat.
Sí, efectivament. Ella diu que la intranquil·litat és una cosa intrínseca a la nostra humanitat, o sigui que no ens podem imaginar com a éssers confortables, diríem, com a tranquils i confortablement instal·lats en una realitat, sinó que la realitat és canviant i que això mateix ens fa intranquils. I per altra banda, la vida no és acostuma a ser complicada i la realitat pot arribar a ser dolorosa i per tant aquesta acceptació de la fragilitat també ens inquieta d'alguna manera, no?
Clar, de fet, parla de que no tenim més remei que conviure amb ella, no? Amb la intranquil·litat, i que, per tant, ho hem d'agafar de la millor manera possible, no?
Sí, efectivament. És que ella diu, bueno, hem d'acollir-la, o sigui, acceptar-ho, acollir-la i veure-li les virtuts, perquè en té. O sigui, el fet de ser intranquils és aquesta inquietud que ens mou, que ens fa buscar, que fa que no ens adormim en segons quines certeses i que, en canvi, ens superem dia a dia perquè eixamplem els nostres horitzons, no? Aquesta inquietud ens fa eixamplar-nos.
Ella parla de la intranquil·litat. Suposo que ho fa per l'experiència personal, però també com a teòloga, no? O sigui, com a coneixedora, no? dels evangelis.
Sí, efectivament. Ella, bueno, ella comença per una, per explicar-se a si mateixa en el fet de que ella doncs, ha sigut una persona intranquil·la, inquieta i pesadeta de petita, fins i tot es reconeix, i en canvi veu en l'Evangeli i fa una interpretació de les Escriptures a la llum d'aquesta intranquil·litat i diu, bé, el primer intranquil o el tranquil per antonomàcia és Jesús, perquè arriba al món com un bebè, com una persona fràgil i per tant, el missatge de Jesús no pot ser un missatge tranquil·litzador. És un missatge inquietant. És un missatge que ens crida i que ens interpel·la a anar més enllà de nosaltres mateixos. No?
Com ha estat, Helena, el procés de traducció al francès de la intranquil·litat? De fet, has fet la traducció en català i en castellà, crec, oi?
Sí, sí, sí. Al principi vaig fer la traducció al català i després el castellà. Bé, em va sorprendre el principi del llibre, que és com una irrupció, com ella explica el naixement com si fos una expulsió de l'úter matern, no? I aquest enfrontar-se a la realitat, a l'oxigen, a la vida, i em va sorprendre, aquest inici em va sorprendre molt. I després també una altra sorpresa és aquesta identificació amb els personatges bíblics. O sigui, ella, és que hi ha un moment en què el segon bloc del llibre, diríem, en què parla de l'Anunciació, i ella és que literalment es posa a la pell de Maria, i això pot arribar a desconcertar una mica, però en canvi, com que és una persona molt entesa i en el fons ella té la concepció de que les Escriptures són una referència i que cadascú, doncs una mica, bueno, en tot cas, ella, en aquest llibre, interpreta aquestes Escriptures a la llum d'aquest concepte nou que ella vol invitar-nos a acollir.
Uh-huh. A vegades, quan
és el de la intranquil·litat.
A vegades, quan parlem al Paraules de Vida, no només dels llibres que publica Fragmenta, sinó també d'altres editorials, i parlem directament amb els seus traductors, no? M'agrada, sobretot, també reivindicar la figura del traductor, no? En aquest cas, és essencial la teva figura, la teva tasca, la teva feina en aquesta traducció, per tal de que, quan llegim aquí el llibre, el puguem entendre o que sigui fidel, no? al que l'autora, en aquest cas original, diu. No sé si Helena s'ha d'establir una connexió o algun lligam especial quan agafes un encàrrec de traduir un llibre, no? De coneixença prèvia de l'autora o de com, no sé, alguns elements que puguin fer que sigui més fàcil també la traducció per tu i també de cara al lector, al futur lector que agafarà el llibre, no?
Sí, bueno, si arribéssim a conèixer personalment els autors, això ja seria estupendo i, de fet, potser quan acabi aquest confinament, no ho sé, potser hi haurà una presentació del llibre i potser es podrà convidar l'autora i ella mateixa. Jo el que sí que vaig fer és buscar entrevistes que li haguessin fet i veure una mica el tipus de personatge que era, no? I veritablement em vaig com a topar amb una dona plena de vitalitat, erudita, intel·ligent, llesta, molt, i per altra banda molt humil, no? També, o sigui que sí, aquesta mica de preparació a través de Google, diríem, i buscant entrevistes que li haguessin fet i em va agradar molt el fet de poder-li veure la cara i el fet de veure com contestava les preguntes. I, sí.
Suposo que hem de reivindicar, per tant, aquesta intranquil·litat, no?, que ens proposa l'autora.
Sí, sí, és que l'hem d'assumir com una cosa pròpia i com quelcom que ens fa bé, en el fons. O sigui, ella diu, prefereixo els intranquils que els tranquil·litzants. En el fons, aquesta societat en la que vivim ens ofereix una multitud de tranquil·litzants, no? Ens diu, heu d'estar tranquils, no us preocupeu, us heu d'oferir un viatge de vacances, com més lluny com més lluny millor, de fugir una mica la realitat, assegureu-vos de tots els riscos, no?
I aleshores és una mica com viure amb el conformisme, no? De dir, això ve així sí. I no ens ho hem de qüestionar, no? Potser.
Sí, i com un engany. Perquè en el fons, o sigui, la realitat és la que és. La realitat és la que és i tot el que i ella diu en una entrevista, ens hem de malfiar dels qui minimitzen una mica l'udur de la realitat. O sigui, la realitat és dura. I una mica ella diu i l'Evangeli no ens enganya. I la Bíblia no ens enganya. La realitat és dura i Jesús ens diu heu de créixer, us heu de fer forts, però d'una altra manera. No?
És mostrar també una mica la vulnerabilitat humana, no? La fragilitat, i més sobretot ara potser és un llibre per reivindicar en els moments que estem vivint de crisi sanitària en la que tots hem vist com som vulnerables potencialment i que, per tant, hi ha coses que no depenen de nosaltres, no? I que, per tant, ho hem d'assumir, ho hem de portar el millor que puguem, no?
Sí, sí, hi ha aquesta cita del René Char que obre el llibre que diu la pau es fa en mi perquè he rebutjat la pau. És a dir, a partir del moment en què accepto aquesta fragilitat, en què acullo aquesta vulnerabilitat i me l'estimo, per dir-ho d'alguna forma, doncs això em dona pau. Això em dona pau. I la resta, o sigui, el buscar aquesta tranquil·litat, que també és una frase d'ella que diu que no hi ha més intranquil que el que busca a qualsevol preu aquesta tranquil·litat, doncs és una vegada acollida aquesta intranquil·litat que un pot arribar a una certa pau. No?
Clar, sí, acollir la intranquil·litat i sabent que és un procés, no, per arribar a la tranquil·litat.
Sí, encara que la tranquil·litat que no arriba mai. O sigui, ella també reivindica una mica el nomadisme de Jesús. El fet de que i també el fet de que la relació amb els altres, els altres són com a vectors d'intranquil·litat. O sigui, el conèixer amb un altre profundament o no tan profundament, qualsevol altra persona ens dona uns inputs que bueno, que a vegades ens fan trontollar i en canvi, doncs, un cop ha passat el trontollament inicial i doncs és un reconfort acollir aquella altra veritat, no? O sigui, la veritat de l'altre.
Uh-huh. No, ella... no sé si m'he... Sí, 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 t'hem entès.
Digues.
De fet, per ella, parlar de la intranquil·litat no és parlar d'ansietat, no?
No, no. Ella ja des del principi ja ho diu que vull dir que hi ha com a graus d'intranquil·litat, no? I que hi ha una angoixa que és una angoixa patològica i que en aquesta no s'hi fica, vull dir, però ella, diríem que el segon grau d'angoixa, o bueno, és que no vull dir-ne angoixa, perquè no ho és o perquè no ho hauria de ser, però apartada de la patologia, doncs hi ha una intranquil·litat que és intrínseca a tots perquè no som éssers acabats, no? Per dir-ho d'alguna forma, finits, sinó que ens estem construint dia a dia.
Com deies, Helena, i ja per acabar, el fet de que estiguem confinats, de que estiguem en aquesta crisi sanitària, ha fet que potser el llibre no s'hagi presentat. No sé si potser es presenta en un futur, però en tot cas serà una bona oportunitat, serà una bona oportunitat, no?, per conèixer l'autora i per veure més de prop què és el que ens ha volgut explicar amb aquest llibre, no?
Sí, sí, sí. Espero que sigui possible. I si no ho és, ens queda el llibre. Que la lectura també és important.
És important i plaentera. Doncs, sí. Helena, gràcies per haver compartit avui amb nosaltres el Paraules de Vida.
Gràcies a tu. Molt bon dia.
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
I abans del comentari de l'actualitat de Francesc Romeu, us expliquem i us recordem que el Papa Francesc va anunciar un any Laudato Si del 24 de maig del 2020 fins al 24 de maig del 2021, clamant per un món més fratern i més sostenible. En el 5è aniversari de la publicació de la seva encíclica social i ecològica, Laudato Si, després d'una setmana d'agraïda commemoració, s'ha iniciat ara un any per reflexionar sobre la seva encíclica i la cura de la creació. El Papa dona tres recomanacions, com són una ecologia integral i un món més fratern i també que sigui més sostenible. Diu textualment, una ecologia integral implica dedicar una mica de temps a redescobrir la serena harmonia en la creació, ha dit el Papa a la pregària del Regina Caeli de la Festa de l'Ascensió d'aquesta setmana. Després ha convidat també a reflexionar sobre l'estil de vida i els ideals. També ha demanat contemplar el Creador que viu, diu, entre nosaltres i el que ens envolta, Laudato Si. A la seva pregària, el Papa desitja també convidar a escoltar i respondre al clam de la terra i al crit dels pobres i expressa el desig que els sofriments actuals són mals, els mals del naixement d'un món que sigui més fratern i més durador. Aviat en parlarem al Paraules de Vida, però us avancem que la pandèmia de la Covid-19 a Catalunya i el confinament han portat a situacions excepcionals i doloroses, però també històries de solidaritat i humanitat úniques. Les persones d'Església n'han protagonitzat moltes i ara queden recollides en un documental que té per títol Església Confinada. És un documental d'Animacet que està dirigit per la periodista Laura Mor, realitzat íntegrament durant el confinament, que explica aquesta experiència única, com ha viscut l'Església a Catalunya al confinament i què significa ser cristià en temps de coronavirus. En el documental, a través de diversos clips i el recull d'imatges domèstiques, es mostra com han reaccionat aquestes setmanes les comunitats de religiosos, les parròquies, els serveis solidaris de l'Església, també les escoles cristianes, els serveis religiosos sanitaris o les famílies cristianes des de casa. També recullen imatges de la celebració de la Setmana Santa des de casa a diferents poblacions catalanes. El relat d'aquest documental aporta també les reflexions de personalitats d'Església i de persones que han viscut la pandèmia en primera línia als hospitals. També des de l'Església, que aporten la seva reflexió dos teòlegs, l'arcabisbe Joan Planelles i la religiosa del Sagrat Cor, metge i delegada de Fe i Cultura de l'arcabisbat de Barcelona, Margarida Bofarull. També explica l'experiència eclesial el plebà de Montblanc, mossèn Simó Gras, un dels molts rectors que han tingut la parròquia oberta virtualment, i dues famílies cristianes amb fills petits i adolescents que expliquen com han anat, com han continuat celebrant la fe a casa i sense mossèn. I tanquem aquest bloc de notícies explicant-vos, dient-vos que la Fundació Pere Tarrés i la FADAC han reforçat l'acció educativa fora de l'aula. Les dues entitats posaran en marxa un programa de beques pels alumnes de famílies en situació vulnerable. De fet, la finalitat educativa, amb especial rellevància del lleure i els valors de l'humanisme cristià, són alguns dels elements comuns que comparteixen la Fundació Pere Tarrés i la FADAC, la fundació educativa que gestiona les 24 escoles de les Dominiques a Catalunya. L'objectiu d'aquesta col·laboració, diuen, ha estat la voluntat per desenvolupar una acció educativa fora de l'aula que sigui de qualitat, és a dir, que sigui coherent, alineada amb aquests valors evangèlics i alhora també innovadora de manera pedagògica. La Fundació Pere Tarrés posa a disposició de la FADAC la seva xarxa de cases de colònies per les convivències escolars i activitats de vacances, així com també el seu equip d'educadors per dinamitzar les activitats educatives i del lleure.
Directe als valors. Directe a tu.
I una setmana més arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom i molt bona segona Pasqua. En aquesta represa del nostre programa, m'agrada recuperar alguns dels esdeveniments que ens hem perdut per culpa d'aquest confinament. Un dels que més m'ha dolgut ha estat el que havia programat pel dimarts 17 de març i que era una taula rodona a la Sala d'Actes de Cristianisme i Justícia sobre la figura de Lluís Espinal. I pensava anar amb molta il·lusió, mogut per un e-mail que em va enviar el meu amic Xavi Casanovas, director de Cristianisme i Justícia, on em deia que sempre m'ha sorprès que sigui algú tan poc reivindicat pel vostre gremi periodístic perquè el seu testimoni de denúncia i de mort és realment notable. Crec que Catalunya és una figura massa poc coneguda i ens cal reivindicar-la més. I té raó. La seva biografia ens recorda que la ciutat de La Paz, la capital de Bolívia, a 3.700 metres d'alçada, la nit del 21 de març del 1980, un jeep va segrestar el jesuïta i periodista Lluís Espinal quan tornava del cinema de veure la pel·lícula Los Desalmados i es disposava a preparar la crítica que n'havia de fer justament en un programa de ràdio com nosaltres. Algú va sentir un crit, el seu cadàver va ser trobat l'endemà per un pagès aimara en un abocador d'escombraries al costat de La Paz. El seu cos presentava indicis de tortura i 17 ferides de bala. Al seu enterrament hi van assistir uns 80.000 persones. A la seva tomba sempre hi ha flors freqüents i la inscripció: la vida és per gastar-la pels altres. Tres dies després, fou també assassinat al Salvador Monsenyor Oscar Romero. Recordem que Lluís Espinal havia arribat a Bolívia el 1968, quan aquest país i pràcticament a tota l'Amèrica Llatina vivia una època de dictadures, repressió i violacions dels drets humans. És també l'any de l'Assemblea de Bisbes d'Amèrica Llatina, el CELAM, a Medellín, el moment en què els sectors de l'Església van madurant un procés de proximitat als pobres i a les seves lluites, l'anomenada teologia de l'alliberament. A Bolívia, Espinal se'l coneixia com el Lucho i, exercint la seva feina com a periodista i crític de cinema, va denunciar la injustícia, la pobresa, la falta de llibertat o la repressió militar. La seva veu s'havia fet incòmoda per molts. Però anem uns quants anys enrere i cal recordar i subratllar que entre nosaltres com a periodista, Espinal havia treballat a Televisió Espanyola als anys 60, però el contingut de crítica social dels seus programes va topar amb la censura. L'any 1967 li van prohibir un programa sobre els habitatges miserables dels barris marginals de Barcelona i una entrevista amb Alfonso Carlos Comín, per la qual cosa ell va dimitir. I a Bolívia, el seu compromís el va portar, com ell mateix deia, a gastar la vida pels altres. Si anem molts més anys enrere en la seva vida, hem de dir que Lluís Espinal havia nascut a Sant Fruitós de Bages el 4 de febrer del 1932. Per aquest motiu, la seva localitat natal ha convocat l'any Espinal durant tot aquest 2020. Al llarg de la segona part de la dècada dels anys 50, va estudiar filosofia i teologia a la Facultat Eclesiàstica dels jesuïtes a Sant Cugat del Vallès i fou ordenat sacerdot el juliol del 1962 al mateix Sant Cugat. El 1964 va marxar cap a Bèrgamo, a Itàlia, per estudiar justament periodisme audiovisual, amb l'especialització de cinema per televisió. A la seva tornada a Catalunya, com ja hem dit, va treballar a Televisió Espanyola al programa Cuestión Urgente, que abordava temes d'implicació social. En commemoració dels 40 anys del seu martiri, Cristianisme i Justícia ha reeditat el quadern Pregàries a boca de canó, que es va publicar per primera vegada ja fa 20 anys. Ara s'hi ha afegit una introducció a càrrec de Víctor Codina que ajuda a emmarcar la figura de Lluís Espinal i entendre aquestes pregàries que va escriure per ser llegides justament com nosaltres, a la ràdio. S'inclou també en aquesta edició el testimoni de la vaga de fam, un text on ell, el mateix Espinal, explica l'experiència viscuda durant els 19 dies de vaga de fam a La Paz, el desembre de 1977, quan ell es va sumar a la vaga de fam d'un grup de dones mineres per obtenir una amnistia pels presos polítics de la dictadura. Van ser desallotjats per la policia, però un petit grup va continuar fins que el govern va concedir la plena amnistia. Espinal va definir aquesta vaga de fam com una de les experiències més intenses de la seva vida. Per tant, es tracta ara d'un text inèdit que es publica per primera vegada en català i que té un gran valor testimonial. Recordem que el Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia depèn d'una fundació que es diu justament Lluís Espinal. Molt bon diumenge a tothom!
Doncs fins aquí ha arribat el Paraules de Vida d'aquesta setmana, d'aquest diumenge. Recordeu que podeu recuperar tot el programa a través de la pàgina web de Catalunya Ràdio i també seguir-nos als perfils de Facebook i Twitter del Paraules de Vida. Gràcies per la vostra companyia i que passeu un diumenge i molt bona setmana.
Paraules de Vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. La solemnitat de la Pentecosta és la culminació del misteri de la Pasqua. Amb aquesta festa, l'Església ens recorda que Déu ens ho ha donat tot. Déu va estimar tant el món que ens va entregar el seu únic fill. Avui agraïm a Déu que ens hagi donat també el seu Esperit. Gràcies a l'Esperit Sant podem dir amb Sant Joan de la Creu: Déu és meu i tot per a mi. A l'Evangeli, Déu se'ns mostra sovint com a Esperit, com a alè vital, com a vent lliure que guareix i dona vida. El vent bufa allà on vol. Encens la remor, però no saps d'on ve ni on va. Així és Déu, sempre és nou, sempre sorprèn. Tanmateix, sovint ens pot passar que tenim una vida tan organitzada, tan plena d'activitats, que no deixem espai per a la novetat de l'Esperit Sant. Creiem que ho sabem tot i no deixem que Déu ens renovi. Amb aquesta actitud som incapaços de llegir els signes dels temps i d'escoltar el que l'Esperit ens vol dir. El dia de la Pentecosta, quan Jesús dona l'Esperit Sant als seus deixebles, ells no hi intervenen, tan sols l'acullen. Per acollir l'Esperit de Déu cal estar en silenci i escoltar amb el cor. Acollir l'Esperit implica passar de pensar en Déu a aprendre a percebre'l en el més íntim i profund del nostre ésser. Cal, doncs, passar del cap al cor. El Papa Francesc, en la seva meditació Un pla per ressuscitar, ens diu que quan tenim una experiència interior de Déu, la nostra fe queda transformada. L'Esperit de Déu desperta la nostra creativitat i ens fa disponibles per ajudar aquell qui ens necessiti. Això és especialment necessari davant les greus conseqüències de la pandèmia de la Covid-19. El Papa ens exhorta dient: urgeix discernir i trobar el pols de l'Esperit per impulsar les dinàmiques que poden testimoniar i canalitzar la vida nova que el Senyor vol generar en aquest moment concret de la història. Fins aquí les paraules del Papa. Si acollim l'Esperit del Senyor, tornarem a néixer a una vida nova i esdevindrem sembradors d'esperança i il·lusió en les circumstàncies més adverses. Si ho anhelem amb constància, el mateix Esperit vindrà a ajudar-nos en la nostra feblesa. Quan Déu envia el seu Esperit, reneix la creació i renova la faç de la terra. Així doncs, demanem amb insistència al Senyor que ens enviï el seu Esperit i reservem algun moment del dia per estar simplement en actitud conscients d'acollida. Tant de bo que aquesta pregària intensa en unió espiritual amb la Mare de Déu ens obri a acollir l'acció de l'Esperit Sant en cadascun de nosaltres. Vine, Esperit Sant, Pare dels pobres, consol dels afligits, guia de l'Església. Envia'ns un raig de la teva llum perquè sapiguem veure Crist en totes les persones, especialment en aquelles que més pateixen i en aquelles que estan més allunyades de tu. Insufla en els nostres cors la brisa de l'esperança. Anima'ns a sembrar en el món la tendresa del Pare. Amén.
us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.